Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dimecres, aquest 19 de març de 2025, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui un dels temes que tractarem al nostre informatiu serà recordar que el pròxim dimarts 1 d'abril, al matí, a Can Rajoler es farà l'acte de cloenda de la Marató Rem un any més. Els alumnes de les escoles de Parets participen en aquesta iniciativa per conscienciar sobre l'estalvi energètic en els equipaments públics. Un dels temes que tractarem i recordarem al nostre informatiu, en tenim d'altres que tot seguit hi ha en format de titulars. Us avancem.
Aquest és el sumari de l'informatiu.
El pròxim cap de setmana, una de les associacions d'entitats a casa nostra, com són els Samanyacs, faran una diada castellera a la zona del barri de Lourdes. També parlarem de la Biblioteca Can Rajoler, que a hores d'ara es pot visitar una mostra molt interessant anomenada Llegim en família, creixem juntes. Aquesta setmana hi ha presentació de llibres aquest pròxim dijous, la presentació de l'últim llibre publicat pel paretà Alfred López. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens parlarà d'animals. I en concret ens parla de ni balena ni tauró. Sabrem, coneixerem quin és l'ésser viu més gran de l'oceà que mesura, alerta, ni més ni menys que 34 metres i existeix des de l'època de Napoleó i no és pas ni una balena ni un tauró. La curiositat a la part final del nostre informatiu, després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada que avui ens parlarà de futbol sala. Rebeu una salutació a qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
RAC 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
El pròxim dimarts 1 d'abril al matí a Can Rajoler es farà l'acte de cloenda de la Marató Rem. Un any més, els alumnes de les escoles de Parets han participat en aquesta Marató Rem, que aquest curs ha arribat a la seva tercera edició a casa nostra. La Marató Rem és una iniciativa per conscienciar sobre l'estalvi energètic en els equipaments públics, en la qual hi han pres part les quatre escoles públiques d'infantil i primària, com han estat Pau Vila, Vila Parietes, Pompeu Fabra i Lluís Piqué, i també les tres escoles bressol municipals, la Cuna, el Cirerer i el Cargot. El balanç que es pot fer d'aquesta acció ens diu que Parets del Vallès està per sobre del 10% de l'estalvi que es recull a la Marató a tot Catalunya. Parets ha estalviat un 12,11% en electricitat, un 26,94% en aigua, un 15,62% en gas i un 15,23% en emissions de CO2 a l'atmosfera. Han participat uns 150 infants i el seu professorat. Són nens i nenes que durant el passat mes de febrer van participar en aquesta Marató Rem, iniciativa que té aquest objectiu de sensibilitzar sobre el malbaratament dels recursos i la necessitat d'un consum responsable d'energia. Al llarg de tot un mes, els infants fan propostes d'estalvi energètic i les van duent a terme en els seus mateixos centres educatius. D'aquesta manera, van aconseguir reduir el consum de l'aigua, de la llum i del gas de les instal·lacions educatives i extrapolar alhora l'experiència a casa seva. La regidora d'Educació a l'Ajuntament de Parets, Cassandra García, explicava que tots els centres educatius públics del municipi s'han implicat de nou en aquest estalvi de l'energia. Han fet una gran feina els nens i les nenes que han demostrat amb les seves idees ser el motor del canvi d'aquesta situació actual.
Superil·lusionats amb aquest projecte de la Marató Rem. Enguany és a la tercera edició, ja que fem aquí a Parets del Vallès. Van començar, doncs, com et deia, fa 3 anys i molt contents de la reacció que aconseguim a les escoles, també de la implicació per part dels infants i per part dels propis mestres i també, evidentment, de les famílies, perquè sempre ho diem, no? Tot el que es treballa a les escoles després repercuteix d'una manera directa a totes les cases i a les famílies del nostre municipi, no? I, per tant, doncs, no només aconseguim la conscienciació, sensibilització envers la cura del medi ambient i en la rebaixa i els estalvis de costos a nivell energètic i d'eficiència energètica, sinó que, a més, això no només es tradueix en els equipaments municipals, sinó que això arriba a totes les famílies del nostre municipi, amb el que a nivell global, diguéssim, de poble, aconseguim reduir doncs, el consum d'aigua, de gas i d'electricitat. I, per tant, penso que és un d'aquells projectes globals i transversals del nostre poble que, evidentment, continuarem apostant.
La Marató de l'Estalvi Energètic és una campanya de bones pràctiques en l'ús i el consum de l'energia als edificis i equipaments públics, que té com a objectiu aconseguir estalviar energia i destinar l'estalvi econòmic obtingut a accions contra la pobresa energètica. Aquesta iniciativa s'adreça a municipis i ens públics que vulguin adherir-s'hi i participar-hi, i a parets formen part les escoles que volen precisament adherir-se. Durant el passat mes de febrer és quan té lloc la part més visible d'aquesta marató, on alumnes, docents i personal dels centres adherits a la campanya duen a terme aquestes accions per reduir-ne la demanda energètica i obtenir el màxim estalvi energètic i econòmic. Un cop finalitza el mes de febrer, es fa el càlcul de l'estalvi aconseguit que es destina a la realització d'accions contra la pobresa energètica que es defineixen. El pròxim dia 1 d'abril es farà aquest acte final de reconeixement als alumnes per la seva implicació a la Marató REM, tal com ens recordava la mateixa regidora que parlava del dia de la cloenda.
Moltes ganes, molta il·lusió. L'any passat va ser un èxit i pensem doncs, que és la manera no? també d'agrair a aquests alumnes aquesta implicació que han tingut doncs, durant tot aquest mes i que tenen durant tot l'any, perquè al final els infants la veritat que són el motor del canvi, també ho diem sempre des del Servei d'Educació, perquè s'impliquen, perquè es motiven i perquè es consciencien d'una manera espectacular i per tant doncs, aquesta cloenda com no, una manera de donar-los les gràcies i l'agraïment.
Un dels fundadors del projecte de la Marató REM, l'Eloi Burriel, destacava d'aquesta nova edició de la Marató a Parets que aquests dies, després de passar el mes de febrer, van visitar els centres educatius que hi participaven i van saber quines eren les accions que es van dur a terme, al llarg del mes de febrer, que ha suposat un estalvi d'energia als centres educatius.
Els resultats que han aconseguit aquest any de la desena Marató REM, hem pogut veure experiències, accions que han fet els propis alumnes a les escoles, entre ells doncs, un rap que han fet per la Marató REM, accions com posar brides, com ajustar aixetes parcialment, i per tant es veu clarament en els resultats. De fet, hem pogut veure aquest any que han pogut estalviar un altre any més a nivell de parets. Amb aigua han aconseguit fer uns 167.000 litres d'aigua, que són unes 3 piscines particulars, i això ens satisfà molt, perquè al final el que busca la Marató és passar l'acció, que això arribi a les cases, a les llars, que sigui un exercici de reflexió, recordatori, però al mateix temps que es pugui arribar en forma d'acció a casa, que es mantingui tot l'any a l'escola i que, a més, ajudi a plantejar nous reptes de canvi climàtic que tenim a sobre i entrenar a les persones de la ciutadania.
Recordem que la Marató REM és una creació de l'Origen, una empresa que s'encarrega de la seva organització i coordinació aplicant la metodologia REM i amb el suport i la col·laboració dels diferents serveis tècnics implicats en el control de la despesa i de la reducció dels consums. L'Origen ha patentat aquesta metodologia del treball REM, redueix energia i millora, que aplica per al desenvolupament de la iniciativa. L'Eloi ens parlava també de la importància de lluitar entre tots contra l'emergència climàtica.
Es veu clarament que l'efecte d'una normativa, d'un decret de sequera, d'una conscienciació per part de les persones, afecta moltíssim. És a dir, l'any passat, que estàvem en ple decret de sequera, hi havia molta més consciència perquè en seguida la gent, quan obria massa l'aixeta, se'l mirava malament, no? I aquest any el fet de que ens coincideixi amb pluges durant aquesta fase de resultats fa que la gent hagi baixat un pèl i es vegin edificis. L'any passat va ser rècord amb aigua, és a dir, no hi havia cap edifici en negatiu que hagués gastat més amb aigua, i aquest any n'hem vist edificis en vermell, i això demostra que s'ha de recordar a la gent que l'aigua serà un tema a tractar en els propers mesos. Veurem que quan acabin les pluges doncs vindrà la calor i haurem de seguir treballant aquest aspecte tan important que és l'aigua, que sense ella no podem viure.
El pròxim dimarts 1 d'abril al matí, en aquest cas a Can Rajoler, es farà l'acte de cloenda de la Marató REM. La Marató REM en la que han participat a casa nostra estudiants dels centres educatius de Parets. La Marató REM que s'ha portat a terme amb diferents actuacions als centres educatius amb l'objectiu d'estalviar energia i ser més respectuosos amb el medi ambient.
RAP 107. Serveis informatius.
Aquest pròxim diumenge 23 de març, a partir de les 12 del migdia, i al Parc Rafael Alberti, del barri de Lourdes de Mollet del Vallès, la colla castellera Els Manyacs de Parets participaran al costat dels Castellers de Mollet amb una diada castellera. Els Castellers de Mollet és una colla castellera creada l'any 1992 per un grup d'aficionats de la veïna població amb l'objectiu de fer castells i de divulgar i promoure el fet de ser casteller a Mollet i la seva àrea d'influència. Hem parlat amb l'Albert Aguilera, membre dels Manyacs de Parets, i ell ens recordava l'actuació conjunta que faran aquest pròxim diumenge, Manyacs i els Castellers de Mollet.
Diumenge farem una actuació conjunta amb Castellers de Mollet i les dues colles hem pensat que el nexe d'unió que tenen els nostres pobles és el barri de Can Roure i el barri de Lourdes. I és en aquest punt, al Parc Rafael Alberti, on a les 12 farem l'actuació castellera. Castellers de Mollet estan en un moment dolç, amb una bona progressió, i per seguir fent grans construccions necessiten mans i per això van actuant per tota la ciutat de Mollet. Els Manyacs busquem gent per seguir endavant i per això volem apropar els castells a tots els racons de Parets. I esperem que els veïns de Can Roure s'apropin a animar-nos i a gaudir d'una bona diada castellera. Divendres a les 8 al nostre local farem un assaig per preparar aquesta diada i qui vulgui pot venir a veure com assagem o si vol participar a l'assaig podrà participar-hi.
Els Manyacs, la colla castellera de Parets, continua buscant gent per seguir amb la seva activitat i poder realitzar castells més elaborats que els que han fet fins a l'actualitat. L'entitat està formada per una vuitantena de persones i volen trobar gent que s'animi a participar-hi. Per participar en la colla només cal anar a un dels assajos que fa la colla al llarg de la setmana o contactar amb ells mitjançant les xarxes socials o a través de la seva adreça de correu electrònic. Tots els dimarts i divendres es troben a la seva seu, a la Morada, a partir de quarts de 8 de la tarda al carrer Ponent 18 al barri antic de Parets. Són la quarta colla castellera del Vallès Oriental i la més jove. El color de la seva camisa és el morat i les seves colles padrines són els Castellers de Mollet, precisament, amb qui estaran aquest pròxim diumenge, els Castellers de Caldes de Montbui i els Xics de Granollers. Aquest pròxim cap de setmana, el color verd dels Castellers de Mollet i el morat dels Manyacs de Parets s'ajuntaran en una diada conjunta oberta a tothom i que faran al Parc Rafael Alberti del barri de Lourdes de Mollet a partir de les 12 del migdia d'aquest diumenge.
Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
Amb motiu del 8M, el Dia de la Dona, al març de dones, es pot visitar a la Biblioteca Can Rajoler de Parets una mostra, una exposició de fotografies titulades Llegir en família, creixem juntes, on hi ha col·laborat l'Associació Fotogràfica Parets. És una idea de la direcció del centre que els hi va demanar a l'associació un reportatge fotogràfic de la dona que participa i que fa ús de la biblioteca amb motiu i coincident amb aquest mes dedicat a la dona. Són fotografies fetes per en Ramon Maria Saurí, Juanjo Carrasco i el president de l'Associació Fotogràfica Parets, en Miquel Portell. Precisament el president de l'entitat ens ho explicava.
Bé, aquí ha sigut una idea de la direcció de la biblioteca de Can Rajoler, que ens va demanar, amb el mes dedicat a la dona, en homenatge a la dona que participa i fa ús de la biblioteca. Llavors ens van organitzar una sessió amb diferents famílies, a la qual doncs, famílies des de l'àvia, la mare i la neta o la filla, és a dir, els tres, diguéssim, graons de la família que fan ús d'aquesta biblioteca. I doncs, vam estar allà des de la mare agafant un llibre a l'estanteria, explicant-li el conte a la filla o l'àvia, la neta, amb diferents sessions i postures en diferents llocs de la biblioteca, i això ja que és una exposició que està ara a Can Rajoler, a l'entrada de la biblioteca. Que...
Ah, es pot veure encara?
Sí, està allà exposada durant aquest mes, i el nom pues, ha sigut aquest, Llegim família, creixem juntes.
Es pot visitar la Biblioteca Can Rajoler, l'entrada d'aquest centre de lectura, la mostra Llegim en família, creixem juntes. Una mostra que presenta 8 famílies de dones lectores que gaudeixen habitualment de la biblioteca. Àvies, mares, filles, netes, al voltant dels llibres, compartint moments, somriures i complicitats. Llegir ens enriqueix i aquest amor per la lectura enforteix encara més els vincles. No deixeu de passar per la Biblioteca Can Rajoler.
Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.
Demà dijous 20 de març, a partir de 7:15 de la tarda, i a l'agrobotiga La Paretense, el divulgador paretà Alfred López presentarà el seu nou llibre anomenat 101 expressiones de toda la vida. Llibre autoeditat que entra a formar part de la seva col·lecció, sent ja el 8è llibre publicat per l'Alfred. En aquesta nova publicació trobarem expressions on l'autor parla de l'origen d'aquestes frases fetes més conegudes en espanyol. Podrem conèixer el significat literal, l'explicació de l'origen i les seves curiositats, i finalment una frase exemple per posar en context l'expressió analitzada. Frases, per exemple, com avorrir-se com una ostra, viva la Pepa o a buenas horas mangas verdes es trobaran en aquest llibre fins a completar aquestes 101 expressions que hem escoltat sempre tota la vida i que ve de la cultura popular oral que passa d'avis a fills i a nets. El propi autor, l'Alfred López, ens en parla d'aquest nou llibre.
El llibre 101 expressions de tota la vida és un recull d'un centenar de dites i frases fetes que portem escoltant i utilitzant des de sempre i que ja deien els nostres pares, mares, àvies, avis i que nosaltres tantes vegades hem sentit dir-les. A buenas horas mangas verdes, te vas a enterar de lo que vale un peine, a lo hecho pecho, tienes más cuento que calleja. Quien se fue a Sevilla perdió su silla y així fins a 101 expressions de tota la vida. A més, ho passarem molt bé perquè durant la presentació faré un divertit joc amb tots vosaltres, amb tots els assistents i en acabar també a l'acte podreu adquirir exemplars del llibre amb una dedicatòria personalitzada.
Serà demà dijous 20 de març a partir de 7:45 de la tarda i a l'agrobotiga La Paretense quan es faci la presentació d'aquest nou llibre del divulgador i expert en curiositats històriques i lingüístiques Albert López sota el títol 101 expressiones de toda la vida autoeditat. La presentació anirà a càrrec d'en Francesc de la Torre, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Parets i estarà acompanyat per l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado.
Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana de Parets del Vallès convida el veïnat de la zona pròxima a l'estació de Rodalies, Santa Renfe, aquest pròxim divendres 21 de març de les 5 a les 6 de la tarda, perquè hi haurà la visita a Parets al senador d'Esquerra Republicana, en Joan Queralt, que farà una trobada amb el grup municipal, militants i simpatitzants a l'estació de tren de l'Eixample. S'aprofitarà per recollir les demandes dels usuaris de la línia R3 i es parlarà amb el veïnat i els comerços afectats per aquestes obres. Escoltem el portaveu del grup, ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, parlant de la visita a Parets del senador d'Esquerra, en Joan Queralt.
Aquest divendres 21 de març tindrem la visita a Parets del Vallès del senador d'Esquerra Republicana, Joan Queralt, que alhora és un jurista especialitzat en dret penal, molt reconegut, ha estat durant molts anys també professor universitari, i farà una visita en concret a l'estació de tren de Parets del Vallès i mantindrà una trobada tant amb els regidors i regidores del grup municipal com també militants simpatitzants d'Ara Parets pel Canvi. Alhora, durant la seva visita, durant la seva estada, recollirà tot el que són les demandes dels usuaris de la línia de Rodalies R3 que passa per Parets, parlarà també amb el veïnat afectat i amb els comerços afectats per les obres de construcció de la nova estació, però també amb els treballs de desdoblament de la via, perquè recordem que va amb molt retard el que és la construcció d'aquest mur que ha de permetre doncs, col·locar-hi la llosa i l'estructura de la futura estació de tren. Uns treballs que havien d'acabar al febrer, però que continuen encara en marxa, i en quant a les obres de l'estació no començaran fins ben bé al mes de juliol.
Serà el pròxim divendres 21 de març, de 5 a 6 de la tarda, quan el senador d'Esquerra Republicana, en Joan Caral, visiti Parets del Vallès. Caral, jurista especialitzat en dret penal, farà una trobada amb el grup municipal, militants i simpatitzants d'Ara Parets pel Canvi, a l'estació de tren de l'Eixample. Durant la seva estada s'aprofitarà per recollir les demandes dels usuaris de la línia de Rodalies R3 i es parlarà amb el veïnat i amb els comerços afectats per les obres de construcció de la nova estació i del desdoblament de la via. Aquesta no és la primera vegada que un senador d'Esquerra recull les queixes dels usuaris de Rodalies a Parets. Recordem, a finals del 2020 ho va fer aleshores el senador republicà Bernat Picornell, i tant el 2022 com el 2024 va venir a Parets el senador Josep Maria Reniu. Aquest últim va formular per escrit diverses preguntes al Senat sobre qüestions relatives al pas provisional sobre les vies, l'enderrocament de l'edifici històric del segle XIX o el finançament de la futura estació de tren i el Parc en Rai, on l'Ajuntament de Parets haurà de portar 2 milions d'euros. Recordem, per cert, que el passat dimarts, dia 18 de març, es va obrir l'accés a les cases adossades de l'avinguda de l'estació per tal que els veïns puguin fer ús del seu aparcament privat en aquesta zona. L'accés, que fins ara estava tancat a causa de la primera fase de les obres al voltant de l'estació, restarà obert fins a finals del mes de juny d'aquest 2025. Després s'haurà de tornar a restringir el pas dels vehicles quan s'iniciï de nou la segona fase de les obres. Amb l'obertura de l'accés, a partir d'aquesta mateixa setmana, queden lliures les places d'aparcament a la via pública que estaven reservades per a aquests veïns i veïnes ubicades a la zona del Passeig de Ronda.
RAP 107, serveis informatius.
I també parlem de Parets per la República i Junts per Catalunya per aquest divendres, també 21 de març, a partir de les 19 hores de les 7 de la tarda, i a Can Rajoler, a la sala d'exposicions de Can Rajoler, es farà la presentació del llibre de Jordi Panilla, Salvador Puig Antic, Cas Obert, a través d'una conversa entre l'autor i la cap de llista i portaveu a l'Ajuntament, ara en aquest cas de Parets per la República Junts per Catalunya, Neus Jordà. Precisament ella ha parlat d'aquest llibre, de la presentació, aquest pròxim divendres 21 de març a partir de les 19 hores.
Doncs, com bé sabeu, des de Parets per República Junts sempre hem apostat per la cultura, no és la primera vegada que organitzem algun acte de l'estil, i aquesta vegada hem apostat per la presentació d'un llibre, ja que coincidint amb el 50 aniversari de l'assassinat de Salvador Puig Antic, doncs en Jordi Panella va publicar un llibre d'investigació sobre el cas, i ens va semblar doncs un tema molt interessant, no?, per poder-ne fer un col·loqui. Llavors, el proper divendres, dia 21 de març, a les 7 de la tarda, a la sala d'exposicions de Can Rajoler, doncs farem la presentació del llibre, vindrà l'autor, en Jordi Panella, vindrà també una germana d'en Salvador. Vull dir que podrem comentar, ell ha fet un treball d'investigació, sobretot del que va ser, no tant de l'assassinat en si, sinó de com va ser d'injust tot el procediment, no? Llavors es parla molt del que va ser el judici, l'injust judici del seu moment, i com ha estat la batalla legal per netejar el nom de l'activista, no? I evidentment, doncs, el fet de que pugui venir una germana, doncs, també ens donarà una visió molt més propera i molt més real.
Acte organitzat per Parets per la República Junts per Catalunya aquest pròxim divendres 21 de març a les 19 hores, a les 7 de la tarda, i a la sala d'exposicions de Can Rajoler es farà la presentació amb un col·loqui a càrrec doncs, dels assistents, un col·loqui sobre el llibre d'en Jordi Panyella, Salvador Puig Antic, Cas Obert. Hi haurà una conversa entre l'autor i també, com dèiem, la cap de llista i portaveu de l'Ajuntament, Neus Jordà, en aquesta presentació, i serà present Carme Puig Antic, una de les germanes d'en Salvador Puig Antic.
Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
Notícies comarcals.
És el moment de fer un repàs a l'actualitat de la comarca i comencem parlant d'educació, que posa en marxa un cercador de notes de tall de cicles formatius. El Departament d'Educació i FP de la Generalitat ha posat en marxa per primera vegada un cercador en línia de les notes de tall dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior de formació professional. Es tracta d'una mesura que ha de servir per millorar l'accés a l'FP de cara al pròxim curs. S'hi pot accedir a través del web de les preinscripcions del departament. El cercador permet saber quina va ser la nota de tall en l'accés als cicles formatius del curs que actualment s'està cursant, abans que no es publiquin les del curs vinent. De moment, aquestes xifres poden servir només de referència per a l'alumnat que està interessat a cursar un cicle formatiu a partir del mes de setembre vinent. La informació que hi ha disponible es pot filtrar per via d'accés procedent d'ESO, grau bàsic, mitjà o superior, i també prova o curs d'accés, i per prioritat. El filtratge també inclou altres opcions vinculades al territori, al municipi o a la comarca, al cicle, al torn, ja sigui matí o tarda, o al centre d'FP. La mesura també servirà per als orientadors dels centres educatius com a eina per acompanyar famílies i alumnes en el seu procés per triar estudis de cara al curs vinent. El departament defensa que aquest aplicatiu permetrà una tria més reflexionada, ajustar els interessos dels alumnes a l'oferta i trobar alternatives d'estudi, si cal, a les idees que ja tenen alumnes i famílies. Aquest cercador de notes de tall també estarà incorporat al simulador de preinscripció que posarà en funcionament el departament i que servirà per explicar com s'emplena la sol·licitud de preinscripció. També ha de servir perquè els orientadors puguin fer pedagogia sobre com omplir les preferències. Hi ha altres eines vinculades al procediment de preinscripció com l'enquesta Què vull estudiar? I una campanya de difusió del procediment de preinscripció. El departament també farà millores en la comunicació amb els estudiants. D'altra banda, en l'àmbit econòmic parlem de l'empresa Salicru. Ens anem a Santa Maria de Palautordera, perquè aquesta empresa potencia l'activitat a Mèxic amb una aliança amb Stools. La firma de Palautordera amplia les opcions de distribució dels seus productes. El fabricant d'equips d'electrònica de potència, en Salicru, reforça la presència a Mèxic. Recentment, l'empresa de Santa Maria de Palautordera ha firmat un acord amb Stools per participar activament en el llançament d'una nova línia de negoci de la filial de la multinacional en aquell país. Amb aquest acord, Salicru espera veure potenciada la distribució de sistemes d'alimentació ininterrompuda per afegir solucions energètiques a la principal línia de productes de climatització, de precisió per a centres de dades, sales de telecomunicacions i indústries en refrigeració. L'aliança es va presentar recentment a la ciutat de Jalisco amb el director global de vendes d'aquest grup català, Jordi Ribalta, i el director general de Stools a Mèxic, Emigio Granillo. L'acord afavorirà sectors de telecomunicacions, indústria 4.0, indústria d'automoció i comerços. Stools a Mèxic oferirà els sistemes d'alimentació ininterrompuda a la seva xarxa d'associats de negoci, que arriba ja a més de 100 canals. L'acord també preveu la formació d'associats de negoci amb un pla d'expansió gradual els propers anys per garantir que tinguin el coneixement necessari en solucions de suport energètic. I acabem el repàs a la comarca parlant de la plantilla d'Intermàs que suposa a la reducció del sou de fins al 35%. Nou capítol de l'enfrontament entre la direcció i els representants laborals del fabricant de xarxes plàstiques per al sector alimentari, la indústria i la construcció, Intermàs Nets. L'empresa, participada per la societat de capital risc ABAC, ha obert un període de negociació per aplicar una modificació substancial de les condicions de treball recollit en l'article de l'Estatut dels Treballadors per fer una dràstica reducció salarial. Fons del Comitè d'Empresa de Llinars del Vallès assenyalen que la reducció plantejada arribaria fins al 35% dels salaris. Els termes tenen el rebuig de la representació laboral i les assemblees convocades per aquests dies determinaran la posició de la plantilla i els possibles o les possibles mobilitzacions. La proposta de la direcció arriba després que hagin transcendit diversos desacords entre la direcció i la representació laboral, ja que el grup ABAC Capital va adquirir l'empresa. Fins a llavors, en mans d'alguns antics directius de la companyia, fundada a Cardedeu l'any 1957 i actualment amb instal·lacions a Llinars del Vallès. Hi ha hagut diferents denúncies pels acomiadaments que es produïen en degoteig per en opinió reunió del comitè d'empresa evitar negociacions d'expedients de regulació. El nou desacord es produeix després que hi hagués un pacte entre la direcció i el comitè per ajornar l'aplicació de les pujades previstes en el conveni general de la química. L'empresa havia al·legat una situació de tresoreria delicada amb pèrdues en l'exercici de 2022, revertides només lleugerament en el 23. Els treballadors, en un exercici de bona fe, van acceptar aquest acord, avantposant el futur i la viabilitat de l'empresa als seus drets legítims, segons apunta la secció sindical d'UGT en un comunicat. Un any després, amb més pèrdues reconegudes en l'exercici del 24, l'empresa va comunicar que no compliria aquell acord i, en canvi, aplicaria l'article 41 per fer una rebaixa salarial que deixaria els treballadors lluny dels mínims previstos en el conveni general. Els representants del comitè d'empresa indicaven que és una resposta agressiva i lesiva. Ni la història de l'empresa ni la plantilla mereixen aquesta situació, remarcaven. Un portaveu sindical recorda que en els poc més de 2 anys sota la gestió del grup ABAC, la plantilla ha passat de 250 treballadors a 160. Una part d'aquesta reducció és deguda al traspàs de l'activitat de jardineria al grup Alacantí Catral, però la resta prové dels acomiadaments individuals que s'han anat produint en degoteig, com deia. A més, en les primeres trobades, els representants laborals no han trobat predisposició a cap compromís que garanteixi l'estabilitat de la plantilla, ni tan sols en el cas que s'apliqués l'article 41. Els treballadors apunten que la situació arriba per males decisions per part de la direcció.
El temps a RAP 107 FM.
Hola, què tal? Molt pendents d'aquesta llevantada que ens afectarà ja a les immediates hores i que de fet ja ens està afectant amb precipitacions que de moment estan sent entre dèbils i moderades i que sobretot afectarà a comarques de Girona i també del nord de Barcelona. Una matinada que ja ens havia deixat amb prou feines 2 litres per metre quadrat amb aquesta pluja fina d'anar fent, produïda per aquests núvols baixos que deixen aquesta pluja, aquest xirimiri, com es diu, al nord de la península, i aquí doncs anirem fent al llarg de les properes hores aquestes pluges d'anar fent, d'anar recollint litres, i de fet al mig matí ja portàvem al voltant de 3 litres per metre quadrat. Doncs bé, a la tarda aquestes precipitacions tendiran a incrementar-se, a ser més generoses i sobretot, repetim, podrien descarregar amb intensitat i sobretot acumular bastants litres a comarques gironines i també aquí al Vallès Oriental, i de fet el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha obert avisos per acumulació, perquè com diem, a l'interior de Girona podrien acumular-se al voltant dels 100 litres per metre quadrat. Aquí a Parets del Vallès, anant bé, podríem arribar a recollir al voltant dels 20-25 litres per metre quadrat, però depèn del model ens posaria la frontera de precipitació i podria quedar amb menys poca cosa. Compte amb la cota de neu, perquè inicialment començarà sent baixa al voltant dels 1.500-1.600 metres, però ràpidament tendirà a pujar i la nevada pot ser important a partir dels 2.000 metres, amb gruixos que podrien arribar a superar els 50 centímetres. Tota aquella neu que caigui per sota serà en forma de pluja i, per tant, desfarà la neu que es trobi i això augmentarà els cabals dels rius i rieres i, per tant, caldrà estar molt atent en aquestes rieres i rius provenents de les zones doncs, de cota mitja. Per tant, caldrà seguir-ho molta atenció. Temperatures avui que es mantindran si fan o fan molt semblants a les d'ahir, amb unes màximes rondant entre els 14 i 16 graus. De cara a la propera matinada sembla que no farà net del tot, encara podrien tenir alguna resta d'inestabilitat, i de cara a demà dijous serà un dia d'impàs, i és que serà un dia ennuvolat, no descartem al matí alguna clariana, però a la tarda podria deixar-se escapar també alguna gota aquí a Parets del Vallès. Temperatures que inclús també podrien ser una miqueta més altes, al voltant dels 15-17 graus de màxima aquí a Parets del Vallès. I tornarem a estar molt pendents de precipitacions de cara a divendres, que ens passarà un front, que sembla que ens podria deixar precipitacions aquí al poble de cara a mig matí, migdia, primeres hores de la tarda. I sembla que després tendiria a marxar. Demà, el divendres, seria el dia on les temperatures serien les més elevades i allà on no plogui, les temperatures inclús podrien arribar en algun punt als 20 graus. Per tant, com diem, el dia més càlid de la setmana. I de cara al cap de setmana, doncs, podríem tenir un temps variable, molt aprofitable, tot i que la tarda de diumenge podríem tenir l'arribada de més precipitacions, però queda molt lluny i caldrà confirmar-ho. Pel que fa a la setmana vinent, que ja queda molt lluny, normalització de les temperatures i em sembla que la inestabilitat no voldria marxar. Però el que està clar és que tindrem un dimecres passat per aigua, que caldrà seguir amb molta atenció perquè podríem recollir bastants litres en molts punts del quadrant nord i també del nord de Barcelona i, per tant, caldrà estar molt atents a aquestes precipitacions. Ho seguirem atentament aquí a RAP107 i a Twitter a Meteparets. Que vagi molt bé.
Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
Acabem amb la punt del dia i avui parlant d'animals. I parlant del ésser viu més gran de l'oceà. Mesura 34 metres i existeix des de l'època de Napoleó i no és ni una balena ni un tauró. Els éssers vius són organismes que tenen la capacitat de créixer, reproduir-se i respondre a estímuls de l'entorn. La seva diversitat inclou des de microorganismes fins a plantes i animals, adaptant-se a una àmplia varietat d'hàbitats. El més gran de l'oceà mesura, com us hem dit, uns 34 metres i existeix des de fa 3 segles aproximadament. Aquest organisme colossal és testimoni de segles d'història i ha aconseguit sobreviure a diverses amenaces. Voleu saber quin és? En les aigües de les illes Salomó hi ha la colònia de coral més gran mai descoberta. Aquest organisme colossal, pertanyent a l'espècie Pavona clavus, aconsegueix dimensions sorprenents, 34 metres d'ample, 32 metres de llarg i 5,5 metres d'alt. Per a posar-ho en perspectiva, diríem que és 12 metres més gran que l'anterior posseïdor d'aquest rècord, situat a la Samoa americana. A diferència dels esculls en decoral tradicionals, que estan formats per múltiples colònies amb diversos genotips, aquest megacoral és un únic organisme compost per milions de diminuts pòlips funcionals. La seva impressionant grandària i longevitat, estimada al voltant de 300 anys, evidencien la seva capacitat per a resistir les amenaces que han delmat a altres corals a tot el món. La troballa d'aquesta catedral submarina va ser fortuïta. L'equip de l'expedició Pristine Sigis del National Geographic es va topar amb el coral mentre explorava una zona coneguda per ser un cementiri de naufragis. Aquest descobriment és impressionant per la seva grandària i pel seu potencial per a revolucionar la conservació marina. En un context de crisi global dels esculls de corall, on l'augment de les temperatures oceàniques provoca l'emblanquiment i la mort d'aquests ecosistemes vitals, aquest megacoral de les illes Salomó es presenta com un far d'esperança. Els esculls de coral de les illes Salomó, igual que molts altres a la resta del món, sofreixen els efectes de l'escalfament de l'aigua i de la contaminació. No obstant això, aquest megacoral ha aconseguit sobreviure i prosperar, possiblement gràcies a la seva ubicació en aigües més profundes i més fredes, que ho protegeixen de l'estrès tèrmic. L'estudi d'aquest antic organisme podria proporcionar informació molt valuosa per a dissenyar mecanismes de protecció per als esculls en perill d'extinció. S'estima que el 44% de totes les espècies de coral dur podrien desaparèixer en el futur pròxim, la qual cosa subratlla la urgència de trobar una solució. Aquest descobriment ha impulsat a les comunitats locals a sol·licitar formalment al govern la protecció de les aigües de Malaulalo, que és on està ubicat. A més, ha servit també per a destacar la importància dels esculls de coral per a l'economia i l'ecologia del país, instant a buscar alternatives sostenibles a les pràctiques destructives, com la tala. A nivell internacional, aquesta troballa pot demostrar la importància dels esculls de coral per a sustentar la biodiversitat, ajuda també a protegir les costes i sustentar també a milions de persones. D'altra banda, es requereix finançament urgent per a la seva conservació i la seva adaptació als impactes que puguin derivar al canvi climàtic. El megacoral de les Illes Salomó ens recorda la importància de la conservació integral dels esculls de coral. La seva resiliència aporta informació molt essencial sobre la protecció dels ecosistemes marins i posa l'accent en les meravelles que ofereix la naturalesa i en la necessitat de preservar-la davant les condicions climàtiques tan i tan canviants.
Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia. I a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
Amb l'apunt del dia, amb aquesta curiositat, punt i final. El nostre informatiu d'aquest dimecres 19 de març de 2025, com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a dos quarts de 8 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre. RAC 107, els esports.
Continua la ratxa de molt bons resultats del futbol sala Parets, el sènior masculí del futbol sala Parets, que va guanyar 1-4 a la pista del Safa a Nos de Sabadell. No va ser un rival fàcil, ni molt menys. Es va avançar el Parets amb un gol de López, però a Figueres va empatar al minut 25. Javi Vázquez va marcar l'1-2, Pau González 1-3 i Iker Llorente l'1-4. Van jugar Pau Parets, Jorge Román, Iker Llorente, Àlex López, Miguel León i David Hierro, a més d'Antonio Espinar, Ismael Martín, David Jiménez, Javier Vázquez, Antoni López, Pau González i Sergi Bedoya. Important aquesta victòria 1-4, tal com en remarcava el seu entrenador, en Jesús Vázquez.
Bueno, partido que visitábamos la pista del Safa, en Sabadell, bueno, pues con una atención especial, porque aunque bueno, es la pista del colista, el último en la clasificación, pues fuimos con el máximo respeto, porque mirando un poco sus resultados, es un equipo que siempre intenta estar en los partidos y también con un gran volumen de goles. Ahí íbamos con el máximo respeto, porque al final nosotros no estamos jugando el hecho de estar en la regularidad que venimos haciendo las semanas anteriores.
Està demostrant un bon estat de forma al Parets i van anar, això sí, en tot el respecte, tot i que jugaven a la pista oculista.
Sí, también es cierto que quería matizar el tema del cambio de superficie, ¿no? Una pista que un poquito más estrecha y que es una pista como de pintura sintética, un poco más dura de lo habitual, de lo que jugamos nosotros en casa, parquet, y bueno, y teníamos una atención especial, ¿no? El partido empezó un poco con un ritmo más bajo, ¿no? Quizá un poco no especulando ni viéndolas venir, pero sí que un poco con esa tensión de bueno, que de no cometer errores iniciales y que no se volviera el partido loco, ¿no? Y haciendo buenas defensas. Y bueno, y la primera parte, pues, final nos fuimos 0-1. Creo que el resultado de la primera parte se nos quedó un poco corto. Tuvimos una cantidad de ocasiones importantes para haber engrosado el marcador en la primera parte.
Moltes ocasions perdudes, i això ho va aprofitar el Sabadell a l'inici de la segona part, van empatar.
Y no pudo ser, y entonces no fuimos 0-1. La segunda parte ya creo que estuvimos un poquito mejor, subimos un poco la intensidad y pudimos mantener posesiones más largas. Y en una jugada puntual nos empatan, pero seguidamente seguidamente metemos el 1-2, el 1-3, el 1-4 en una fase muy buena y muy efectiva del equipo. Y el equipo rival decide salir de 5 a falta de 8-30. Y ahí sí que el equipo estamos trabajando bien. Las defensas específicas de 5 estamos a un buen nivel. Y todo el equipo, bueno, todo el equipo trabajó con mucha seriedad, con mucha inteligencia y así al final quedó el partido, ¿no? Un 1-4 merecido fuera de casa, con mucho respeto al rival.
Un partit que el més important era la victòria. Ara tot està molt més junt, ja que, per exemple, va perdre Castellterçol, però això ho va aprofitar també un rival directe al Parets, el Marista Rubí, y a muy pocas diferencias de puntos.
Con una buena participación de todos mis jugadores a un buen nivel y que sí que es verdad que nos costó y que en algunas fases nos generó dudas, como es normal, porque no hay ningún partido fácil. Hay que estar satisfecho porque no es fácil ganar cada semana y afrontar el reto que la semana que pasada hablábamos, ¿no? El reto de ir partido a partido, intentando conseguir sumar de tres, y contentos de cómo está yendo el equipo, y seguimos, ¿no? El próximo rival nos viene a casa el Sporting Montmeló, que también tiene dificultades en la parte de la clasificación, y que lo vamos a afrontar con la misma idea de competir muy bien los duelos y ser muy fiables e intentar sumar de tres, ¿no? Este jueves a las 9:45 tenemos la jornada avanzada y vamos a intentar seguir con esta regularidad, ¿no? Y nada, esto es todo, y contento, y seguimos, y con mucha ilusión para encarar el final y el tramo final de la temporada, que se antoja emocionante. Hay cuatro equipos en la pelea para dos puestos de ascenso. Estamos solo a tres y empatados a puntos con Maristas, que somos tercero y cuarto, y a tres puntos del segundo y a cuatro del primero. Yo creo que va a ser emocionante, pero muy optimista de cómo está siendo el proceso de mi equipo.
Doncs sí, s'avança el partit aquest dijous, 3:45 del vespre a casa, el Futbol Sala Parets contra l'Sporting Montmeló. Antonio Espinar també ens en parlava, jugador del Futbol Sala Parets, d'aquesta victòria a Sabadell.
Partit complicat, la veritat, perquè ha sigut un partit bastant trampa. Veníem a la pista del CUE i la pista tampoc ajudava molt. Era una pista petita, una pista que relliscava i podia donar la situació de que la cosa no funcionés, però l'equip ha respost. Ens hem posat per davant, no hem acabat de tancar el partit perquè al final doncs, la pista tampoc ens ajudava a poder fer el nostre joc, i la veritat és que ens ha costat una mica. Llavors ens han empatat, però seguidament al cap de dos minuts hem tingut una reon, hem fotut els altres tres gols, i al final doncs, una bona victòria per seguir intentar lluitant per al nostre objectiu, que és l'ascens, i aviam si tenim la sort de si pot punxar els de dalt i els podem agafar. La veritat és que molt content, perquè el partit podia donar-se d'una altra manera, però al final l'equip ha respost. Portem una línia molt bona, portem uns quants partits ja guanyant, aquesta segona volta ho hem guanyat tot, i res, amb il·lusió, tenim que seguir treballant i aviam si tenim alguna possibilitat de poder ascendir i poder arribar als de dalt.
Gran segona volta de l'equip d'entrenador Jesús Vázquez, gran feina del cos tècnic i com no, dels jugadors. Javi Vázquez també ens parlava d'aquesta victòria a Sabadell.
Bueno, pues un partido que bueno, podía ser trampa, como el de hace dos semanas, en el que visitamos a Valle de Tenas después de ganar al líder, y bueno, se podía complicar, y en este caso pues era muy similar, ¿no? Safa Sabadell, equipo que va abajo, venimos de ganar al líder y si no afrontamos el partido con toda la intensidad posible y concentrado, se podía complicar. Y bueno, así ha sido, ¿no? Primera parte 0-1, yo creo que podíamos haber ido ganando con algo más de ventaja porque hemos tenido ocasiones, nos han materializado y, como te decía, media parte 0-1. Ellos son un equipo que están en zona de descenso, que se están jugando la vida, que es una pista complicada, pequeña, entonces, bueno, ellos sabíamos que iban a apretar y que no iba a ser fácil.
No anava a ser gens fàcil com es va demostrar el partit.
Entonces, bueno, segunda parte quizá no empezamos del todo bien y en una jugada, pues bueno, nos hacen el 1-1. Entonces, partido, unos 15 minutos quedaban aproximadamente y lo bueno es que conseguimos hacer el 1-2, el 1-3 y el 1-4 muy rápido. Entonces, bueno, ellos comienzan con el juego de 5. Nosotros aguantamos muchos minutos sin encajar. Tenemos alguna ocasión para meter algún gol más. Pero bueno, al final 1-4. Ha perdido Castellterçol con Maristas Rubí y eso nos hace ponernos a 3 y a 4 del ascenso y bueno, y aún queda un enfrentamiento directo entre los dos primeros, así que bueno, que tenemos opciones. Nosotros, como decíamos en otras semanas, pasa por ganar todos los partidos y no dependemos de nosotros, así que tienen que pinchar, que ya lo están haciendo, así que bueno, queda mucho y lo afrontamos con ganas e ilusión.
Pau, un altre dels jugadors del futbol sala Parets, també ens dona la seva visió d'aquesta victòria a Sabadell.
Bueno, el partido nosotros tenemos que ganar sí o sí, igual que todos los partidos que nos quedan, y esperar los resultados de los de arriba. Y empezamos ganando 1-0, y al final de la primera parte nos empatan 1-1, nos vamos al descanso con 1-1, pero luego en la segunda parte metemos el 2-1 y rápido el 3-1 y el 4-1, y como que lo sentenciamos. Y luego salen ellos de 5 y se quedó así el partido. Defendimos bien de 5 y nos llevamos la victoria.
Al final, victòria del futbol sala Parets, 1-4 a la pista, com dèiem, del colista, la Nos de Sabadell. La resta de la jornada, Vall d'Atenes 1, Barri Can Calet 4, Sant Cugat 3, Intersetmanat 2, Savall 7, Sant Joan de Vilassar 3, Cerdanyola 2, Esportiu Montmeló 2, Sant Quirze 9, Arenys 7, i Castellterçol 7, Marista Rubí 8. A la classificació, en aquest cas, el líder és el Savall, amb 41 punts ara. Segon, el Castellterçol amb 40. Amb 37, el Marista Rubí i el Parets, que està fent una gran segona volta. El Sant Cugat en té 30, Sant Joan de Vilassar 28, Sant Manat 21, Arenys de Mar i Sant Quirze 20, Cerdanyola 17, Montmeló 16, Barri Can Calet 12, Vall d'Atenes 12 i el Sabadell en té 11. Propera jornada, com dèiem, avançat el partit del Parets contra el Montmeló, dijous a 3:15. Altres partits, Marissa Rubí, Vall d'Atenes, Arenys de Mar, Castellterçol, Intersetmanat, Sant Quirze, Barri Can Calet, Savall, Sant Joan de Vilassar, Anós de Sabadell i Cerdanyola, Sant Cugat.
Notícies.